special song. And when his daddy would visit, he'd come along. Benvinguts al segon Setè Sentit, un programa de ràdio on el gran protagonista, com sabeu, és el cinema. Des de les ones de Ràdio Falset, 107.6 FM, us saludem l'Aureli Villalbí i qui us parla, el Francesc Sabater.
Estem molt satisfets de la resposta a la nostra estrena del programa del passat 1 d'octubre. Moltes gràcies als que ens heu animat a continuar. Per nosaltres és molt important que hi hagi gent que ens escolti.
Moltíssimes gràcies també als que ens heu fet crítica constructiva. Ho valorem molt. Som conscients que encara hem d'aprendre molt d'aquest món de la ràdio i el nostre propòsit és fer-ho cada dia millor. Doncs anem a veure què ens prepara el programa d'avui. Després d'aquesta salutació, on farem 5 cèntims. A la secció de notícies parlarem de dos festivals, un de molt gran i un de no tant, i una novetat editorial. Avui ens estrenem amb cercar i recomanar llibres sobre cinema. A la secció d'estrenes parlarem d'Argentina 1985, del director Santiago Mitre, i de La roda de la fortuna i la fantasia, de Ryusuke Hamaguchi. Celebrarem l'aniversari de Reservoir Dogs i el de L'últim tango a París. Continuarem després amb el concurs, on haureu d'identificar, en aquesta ocasió, una banda sonora original d'una pel·lícula. I ens acomiadarem amb un tema musical que el recomanem molt especialment.
Començarem les notícies de cinema amb Terror Molins. Com cada mes de novembre, se celebrarà el Festival de Cinema de Terror, Terror Molins, a Molins de Rei. Enguany és la 41a edició. És el segon festival més antic de Catalunya, després de Sitges. Aquesta edició tindrà lloc del 4 al 13 de novembre. Hi han diverses seccions i múltiples activitats, llargmetratges, curtmetratges, més de 70, Terror Kids per als més joves i trobades literàries. La inauguració serà el divendres dia 4 a les 21:15 amb el curtmetratge Huella i el film Mad Hate, una pel·lícula suïssa dels directors Johannes Hartmann i Sandro Klopstein, amb els actors Alice Lucy i Casper Van Dien. Entre les pel·lícules que es poden veure, algunes es van projectar ja al Festival de Sitges i són molt interessants. Salum, Huesera, Walking, Salava i, sobretot, Speak Noville, una pel·lícula molt comentada. El dia 12 de novembre hi hauran les 12 hores de terror, que comencen a les 19:30 i acaben el dia següent a les 8 del matí. Entre altres pel·lícules es projectaran Megalomaniac, una pel·lícula belga molt interessant, i Project Wolf Hunting, la pel·lícula coreana que va tenir un premi a Sitges.
Bé, doncs, després d'aquesta ressenya sobre el Terror Molins, que penso que és una bona recomanació de proximitat, anem pel festival gros que us hem avançat. Què ens expliques del Festival de Sitges d'enguany, Aureli?
Podríem parlar moltes hores del Festival de Sitges, però no ho farem. Posarem llum a la foscor.
Farem llum a la foscor. Sí. Si m'he posat a riure és perquè l'Aureli només hi va passar 7 dies instal·lat a Sitges i espero que serà ell el que ens digui quantes pel·lícules va veure en aquest breu període de festival.
Ho he dit?
Digue-ho.
40. Va.
40 pel·lícules. Que consti que modestament alguns amics hi vam anar un dia i bé, ja en vam veure 4 i ens va semblar que era una jornada intensiva. Bé, què ens expliques? Va.
Mira, podem dir que el Festival de Cines, com altres anys, el cinema nòrdic continua amb molta força. L'any passat va guanyar la pel·lícula L'Am, una pel·lícula islandesa dirigida per Valdimar Johansson amb la Noomi Rapace i Hilmir Gunnarsson. Enguany ha guanyat Sisu, una pel·lícula de Finlàndia. Entre llargmetratges, documentals, curtmetratges i altres projectes, s'han passat 40 pel·lícules amb participació catalana de tècnics, directors, actors, actrius, però cap d'aquestes parlant en català.
Quina sorpresa.
Sí, sí, sí. A Islàndia hi ha 330.000 habitants, a Finlàndia 5.500.000. Tindre un estat propi, com veieu, també va bé per fer cinema en la llengua pròpia.
Bona reflexió política. A cada programa ja veieu que n'hi ha alguna. El passat programa era l'1 d'octubre i aquí toca reflexionar sobre el que ens acaba d'indicar l'amic Aureli. I bé, després d'aquesta reflexió tan encertada, com ha anat el tema dels premis?
Mira, de les 32 pel·lícules de la secció oficial, la gran guanyadora va ser, sens dubte, Sisu, una pel·lícula finlandesa del director Hjalmari Helander, que també va guanyar els premis al millor actor, Jorma Tomila, la millor fotografia, Kjell Lagerros i la millor música. És una pel·lícula sobre un lluitador que està a Lapònia i s'enfronta als nazis durant la Segona Guerra Mundial. La pel·lícula Pearl, de T. West, va tindre el premi a la millor direcció i el premi a la millor actriu també va ser per a aquesta pel·lícula, per la Mia Goth, que és la protagonista. Un altre premi, el Premi Especial del Jurat, va ser per Project Wolf Hunting, que tu també vas veure, del coreà Kim Ong-sun. El millor guió va ser per dues pel·lícules molt bones, molt divertides, del francès Quentin Dupieux, Fumé Fetusé i Incroyable Mebre. Són molt, molt recomanables, les heu de veure, són divertides, són amb uns tocs surrealistes, però estan molt bé i són per tots els públics. Els millors efectes especials van ser per Hatching i per Irati, la pel·lícula de Paul Urquijo que es va rodar als boscos de Navarra i que està parlada en euskera.
En euskera, molt bé.
Bé, si vols que continuï, a la secció Noves Visions va guanyar la pel·lícula Jerk, la millor direcció va ser per la Martí Caramides. La secció Animat, que és una de les que té més èxit del festival, va ser el millor curt per Ecorxé, de Joaquim Eris, i el millor llargmetratge per L'altra forma, de Diego Guzmán. I per acabar, si vols, el premi del públic, n'hi ha diversos, un per a cada secció. La secció oficial va ser per Irati, la secció Panorama per Dead Steam i a la secció My Night Extreme per... Sí, sí, són les pel·lícules més atrevides.
Molt bé. I en resum, després d'aquesta experiència d'enguany, quines serien les teves recomanacions? Quines pel·lícules hem de mirar, de trobar, tot i saber que a vegades hi ha moltes dificultats per trobar comercialment aquestes pel·lícules de Sitges?
És difícil triar, perquè han hagut moltes pel·lícules bones i a mi ja saps que em va agradar molt una pel·lícula alemana, Piaffe, una altra de Corea, The Roundup, una pel·lícula amb molta acció, també per molta gent s'ho passarà bé si volen gaudir del cine un rato. Diria que la pel·lícula de clausura també està molt bé, va ser Bones and All, la pel·lícula de Luca Guadagnino, el director italià, amb Timothée Chalamet i Chloé Sevigny. Enguany, Dario Argento va rebre el premi honorífic del festival i a part va presentar la seva última pel·lícula, Occhiali Neri, i és una pel·lícula que fa tornar al giallo, el gènere de terror típic de Dario. És una pel·lícula molt interessant i pensem que l'última va ser fa 10 anys. Yeah. Va ser un Dràcula en 3D espectacular amb un actor dels nostres preferits, Rutger Hauer.
Molt bé. Vas poder saludar-lo, el Dario, o què?
No, va passar a prop, però hi havia molta gent i va marxar abans de començar la pel·lícula. Ja l'havia vist.
Ja. Molt bona, molt bona.
Bé, altres pel·lícules interessants doncs són la que hem dit abans, Pearl, la de T. West, i a la secció Seven Chance, que és la secció de pel·lícules clàssiques que estan triades per l'Associació de Crítics de Catalunya, Crítics de Cinema, van haver-hi un munt de pel·lícules bones. A mi me van interessar especialment Heroic Trio, de l'any 1973, del director de Hong Kong, Johnny To, que és un clàssic, a Sitges l'ha visitat moltes vegades. És una pel·lícula que es manté molt bé, una pel·lícula, diria, feminista, perquè les tres actrius principals reparteixen canya a tots els que estiguin a prop. I la sala estava a tope, ens ho vam passar molt bé. I una altra que recomanaria, no l'havia vist i la vaig veure allà, és Condenados a Vivir, una pel·lícula que enguany fa 50 anys, va ser del 1972. És del director madrileny Joaquín Romero Marchén. És una pel·lícula, és un western rodat al Pirineu d'Osca, i és una pel·lícula molt famosa perquè diuen que Tarantino s'hi va inspirar una mica per fer Els vuit odiosos. Podria ser veritat.
Podria ser, podria ser. Molt bé. Doncs, Aureli, ostres, quina ressenya, clar, en una proximitat i la durada de l'estada permet tindre una ressenya de primera mà. Anem, doncs, a que hem dit que avui, a banda d'informar sobre els dos festivals, estrenàvem una subsecció que és la recomanació d'un llibre de cinema. Quin has trobat, Aureli?
Només per portar-te la contrària, sí? L'altre dia vam recomanar el Carràs, també.
Bé. No sé si dir el productor que talli i que repetim, però quasi que no.
Molt bé. Mira, avui parlarem de la Batalla de Sitges, un descobriment que vam fer un llibre editat al gener d'aquest any que té per subtítol Cine i Dissidència en Vísperes del 68. És de dos autors, un francès, Jean-Paul Aubert, i un gallec, Josep Prieto Souto. Està editat per Shangri-La i explica un episodi molt exòtic, crec, que va passar just l'any abans de començar el Festival de Sitges. Es van fer una setmana per parlar de crítica de cine i de la relació del cine amb la política i la situació social. La cosa no va anar bé perquè van haver interferències polítiques que no estaven previstes. L'últim dia van haver discussions molt fortes i van acabar bufetades, amb la qual va haver d'anar la Guàrdia Civil a posar ordre.
D'aquí deu vindre el nom de Batalla de Sitges, veritat?
Sí, va haver aquí.
Van acabar amb pentes.
Va haver aquí, sí.
Doncs saltem a la secció d'estrenes i bé, la primera em toca a mi i tinc moltes ganes de parlar-vos de Argentina 1985 del director Santiago Mitre. Va ser premi del públic al Festival de Sant Sebastià i bé, estem davant d'un retrat brutal d'un moment històric clau d'Argentina, on s'equilibra la perfecció, la crònica històrica, el drama judicial i fins i tot uns toquets de comèdia. Soc, i em sembla que no sóc l'únic, dels que considera Ricardo Darín un dels millors actors vius. En aquesta pel·lícula fa un dels papers, al meu entendre, més perfectes de la seva carrera. La pel·lícula s'inspira en la història real de Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo i el seu equip jurídic que van gosar portar a judici els responsables de la dictadura militar argentina. Una Argentina que molts ja han oblidat, perquè allí, com també aquí, hi ha una nova generació que diu que enyora la dictadura sense saber de què dimonis està parlant. Recordem que oblidar el passat és condemnar-se a repetir-lo. Argentina 1985 és per a molts crítics una de les millors pel·lícules sobre judicis de la història del cinema. I tots sabem que n'hi ha un bon grapat de molt bones. El director, Santiago Mitre, fa un fabulós retrat dels personatges, barrejant amb intel·ligència, realitat i ficció, fins culminar en un monòleg, no us el perdeu, virtuós i d'una absoluta obra mestra interpretativa.
La meva estrena d'avui és Roda de la Fortuna i la Fantasia, una pel·lícula del director japonès Ryosuke Hamaguchi, nascut el 1978. La pel·lícula, el títol en japonès és Gusen to Sozo, perquè aneu practicant.
Molt.
Va guanyar l'Os de Plata i el Gran Premi del Jurat a la Berlinale de l'any passat. S'ha estrenat enguany, per això. Hamaguchi es defineix com un cinèfil pur. Està influenciat per Tarantino, Wong Kar-wai, Cassavetes. Ell diu, totes les pel·lícules són ficció i documentals alhora. Per ell és molt important l'atzar i la casualitat. Parla de temes emocionals. L'atzar, la imaginació dels personatges, són gent normal, gent d'aquí i d'ara. Els personatges s'exposen als misteris i les coincidències de la vida. A la pel·lícula explica tres històries. Màgia, on dos dones es coneixen i troben alguna connexió amb el seu passat. La segona, una porta oberta de part en part. Un noi convenç a la seva amant perquè sedueixi el seu professor de la universitat. I la tercera, un cop més. És la coincidència de dues dones que no es veien des de l'època de l'institut i la relació que tenen durant uns dies. Hamaguchi fa un cinema d'aspecte senzill i directe, No hi ha res que ens distregui. La llum no té molta importància. Tot és molt natural. Tot es basa en la paraula, les cares, els silencis i les equivocacions. Fa uns llargs primers plans que s'assemblen als de Yasuhiro Ozu. Em recorda també els films de Eric Rohmer, a la Nouvelle Vague, i el coreà Ong Sang-soo. Es confon la realitat i el misteri. Ens queden les emocions, nostres i compartides. Hem de viure com podem, diu el director, sense fer un drama. El guió és del mateix Hamaguchi, la fotografia de Yukiko Ryoka i el productor Satoshi Takata. Hi ha moltes crítiques favorables a aquesta pel·lícula. Només en recordaré una, que diu: la pel·lícula ens ensenya les angoixes i la cara humana de la classe mitja, cosa que no sol fer el cinema actual.
I acabem aquestes estrenes en dues pinzellades i veureu per què hi diem pinzellades. És una recomanació als aficionats, als biòpics, i hi ha dos estrenes que són dos autèntics biòpics. Una és Elvis, del Baz Luhrmann, en una grandiosa interpretació d'Austin Butler i del Tom Hanks, i l'altra és Blonde, que, com sabeu, va sobre la Marilyn Monroe, dirigida pel Andrew Dominik i en un paperàs, segons també la crítica, de l'actriu cubano-espanyola Ana de Armas. Biòpics, doncs, per a seguir en la tendència dels que hem anat seguint, el de Freddie Mercury, el d'Elton John. I bé, en aquest parell més ja tenim una bona col·lecció fets amb els darrers anys. Saltem a la secció dels aniversaris. I bé, l'Anceto, celebrant eufòricament els 30 anys de Reservoir Dogs, del Quentin Tarantino. El 1992, un desconegut, Quentin Tarantino, va deixar sense alè a la crítica i al públic en la seva òpera prima com a director, Reservoir Dogs. La primera de les seves 9 pel·lícules no va ser només el debut d'una icona de la direcció a Hollywood, sinó que, a més, va revolucionar el gènere d'acció de manera definitiva. Va estrenar-se al Festival de Sundance al gener de 1992, però no va arribar als cinemes fins l'octubre. El setè sentit d'aquest mes no podia desaprofitar aquesta coincidència de l'octubre per homenatjar aquests 99 minuts de cinema que han estat tot un llegat. Uca-chaca, uca, uca, uca-chaca, uca, uca, uca-chaca, uca, uca, uca-chaca, uca, uca, uca-chaca. En la història d'un robatori, els protagonistes són els lladres, possiblement els més icònics de la història del cinema. El senyor Blanc, el Harvey Keitel, el senyor Taronja, el Tim Roth, el senyor Rosa, l'Steve Buscemi, el senyor Ross, el Michael Madsen, el senyor Blau, l'Edward Bunker, i el senyor Marró, el mateix Quentin Tarantino. En definitiva, una combinació estrafolària d'una magnífica narrativa i unes escenes, diguem-ne, violentes. Tot molt ben amanit en una banda sonora d'èxits de la dècada dels 70. Argument similar van dir d'una pel·lícula espanyola anomenada Distrito Quinto i dirigida pel Julio Coll el 1957.
Esta història la va escriure el senyor Espinàs, segons diuen.
Segons diu.
Esta pel·lícula es basa en un robatori d'un banc, però el robatori no es veu a la pel·lícula. A tu què és el que més et va agradar de la pel·lícula?
Doncs
a
mi, bé, hem parlat una mica del tractament que es fa de la violència, però el que a mi em va sobtar no és l'atracament, n'havíem vist 40.000, sinó tota la trama posterior, el joc de personatges, la recerca del suposat espia i com se desenvolupa aquests desenllaços finals que crec que van sorprendre, com abans he dit, al públic i a la crítica. I, de fet, doncs, va haver molta gent que van pensar que seria difícil que Tarantino superés aquesta òpera prima. Després, doncs, hi ha gustos per a tothom. Jo particularment penso que de les seves 9 pel·lícules està indubtablement entre les millors, però jo sóc de Pulp Fiction.
Molt bé.
I bé, per acabar, hem parlat de que sempre que surt alguna ressenya apareix este Distrito Quinto de Julio Coll, però el que sí que va dir Tarantino a diverses entrevistes és que ell, si s'havia inspirat en alguna pel·lícula, és amb Atracament perfecte de Stanley Kubrick de l'any 56. És més, en una entrevista va dir Reservoir Dogs és el meu atracament perfecte.
A veure, una altra celebració d'enguany, els 50 anys de L'Ultimo Tango a Parigi, una pel·lícula de 125 minuts del director italià Bernardo Bertolucci, que va ser rodada en francès, per això. Els protagonistes principals són Marlon Brando, la Maria Schneider i Jean-Pierre Léaud, que és l'actor preferit del senyor Truffaut. La producció va ser d'Alberto Grimaldi, el guió de Bertolucci i Franco Arcali, la música de Gato Barbieri. La fotografia espectacular de Vittorio Storaro. El pressupost era només $1.5 milions. El director va proposar a altres actors de ser els protagonistes, a Jean-Louis Trintignant, Jean-Paul Belmondo i Alain Delon, però els tres van dir que no. I se va quedar el senyor Marlon Brando, que havia fet aquell any. Quina pel·lícula havia fet, també? El Padrí, com a nom.
Molt bé, 50 anys del Padrí.
50 anys del Padrí, també. O sigui, dos grans pel·lícules en un mateix any pel senyor Marlon Brando. La relació que hi ha entre els protagonistes és una relació intensa, agitada, breu, però desesperada. Segons el director, ella, la Maria, és la mesura dels turments que provoca l'explosió del feminisme. Els experts diuen que el maig de 68 no va tindre èxit, però sí que va marcar tot el que va vindre després. La pel·lícula reflecteix el pas d'una època clàssica a una època moderna, un canvi de costums. Ens explica la incomunicabilitat dels éssers humans i l'amor impossible. Esta pel·lícula va tenir molts problemes per estrenar-se als Estats Units, al Canadà, en alguns països de Sud-amèrica com Argentina, Xile, no es va arribar a estrenar, igual que a l'Estat espanyol, on encara triomfava el franquisme.
Me sembla que va haver algunes expedicions a veure-la de gent que no podia esperar-se a que arribés finalment aquí.
Sí, no, jo crec que no va ser per la pel·lícula, va ser per mantindre la famosa amistat entre el Principat de Catalunya i la Catalunya Nord.
Va ser per
millorar els lligams.
Va ser per això. Bé, igual com hem fet amb les estrenes, amb els aniversaris, també ja hem guardat, després de les dues pel·lícules, Reservoir Dogs i L'Últim Tango, dues pinzellades. Una és que tal dia com avui, un 29 d'octubre, de l'any 1930 va néixer Basilio Martín Patino, mort el 2017. Aprofitem aquesta pinzellada per recomanar el seu imprescindible film Queridísimos Verdugos, que va dirigir el 1973.
Aquesta pel·lícula també va tenir problemes amb la censura. De fet, no estaven autoritzats a filmar-la, però la van filmar d'amagat i es va estrenar més tard, perquè en aquella època no podien.
Quines coses van viure en este país, no? Saltem en un aniversari una mica més graciós.
Com vulguis. Sí, podem dir que el senyor Groucho Marx, el dia 2 d'octubre, hagués fet 132 anys. Ell va néixer a Manhattan i va començar a actuar molt de jove amb la Lili Seville. Ella feia una gira de varietats, i el senyor Groucho cantava cançons jidis, les cançons típiques dels jueus. Al poc temps de la gira, la Lili va marxar amb un domador de lleons.
Torre Bruno no era, no?
No. I el senyor Groucho se'n va tornar cap a Nova York. Tenia un gran talent per fer insults, indirectes, comentaris, i era molt estalviador, però el 1929 va perdre 250.000 dòlars a la borsa. Ell, tot i que era un actor d'humor, però també estava molt conscienciat i sembla ser que era molt d'esquerres. Va ser un dels 10 de Hollywood, entre Frank Sinatra, Humphrey Bogart i altres, que van ser perseguits i acusats de comunistes. Va deixar moltes frases cèlebres. A mi és difícil triar-ne una.
És difícil triar-ne una.
Mira, per exemple, hi ha una que va dir: recordo perfectament el primer cop que vaig gaudir del sexe. Encara guardo el rebut. Tu, quina...
Este rebut, t'he de reconèixer que m'ha sorprès molt. Bé, jo, la meva és un clàssic, però com que no para de fer-se realitat cada dia el nostre entorn i els entorns aliens, jo em quedo amb aquests són els meus principis, si no li agraden, en tinc d'altres. I ha arribat l'hora del concurs. Volem comentar que just vam acabar el primer programa, van anar arribant les respostes del nostre primer concurs. Ja us vam explicar que el concurs té dos objectius. El primer és posar a prova els vostres coneixements cinematogràfics i el segon, recalquem el més important, fomentar la vostra participació, reacció, interacció. Bé, doncs, volem saber una miqueta si us fa gràcia el programa i una de les maneres de tindre un feedback és en la gent que ens va participar al concurs. En vam tindre una colla de concursants, a veure si en aquest segon concurs la podem millorar. I tots ells, i tots els que van concursar, van encertar la resposta. Efectivament, era el fragment d'àudio del monòleg final de Blade Runner, dirigida pel Ridley Scott l'any 1982. A cada concursant li vam assignar un número a mesura que rebíem la seva resposta per correu, després de vigilar que fos correcta.
Després del sorteig, un moment abans de començar el programa, la persona guanyadora ha estat Cinta Margalef Usac. Us recordem que el premi és una ampolla de vi Llegat de Saulo, un excel·lent blanc de la Déu Montsant, 100% Garnatxa Blanca, elaborat al celler Montpadrí, de la Vilella Baixa. Gràcies al patrocinador i felicitats a la guanyadora.
Molt bé, felicitats, Cinta, i et farem arribar a l'obsequi. Doncs anem pel concurs d'avui. Per aquest segon concurs cal identificar, compte, el mes passat era la pel·lícula i el director. En aquesta ocasió tenim que encertar el compositor, la pel·lícula i el seu director. Us avanço que el compositor i el director, segons una enquesta que han fet des d'aquestes inventades Laura Lió aquest matí, creiem que el coneixen 8 de cada 10 cinèfils. Ara bé, la pel·lícula ja són la meitat d'aquesta enquesta. Per tant, us tocarà molt possiblement remenar una mica. Doncs som-hi. Preneu nota del correu al que heu d'adreçar la resposta, si pot ser correcta. ctsentit@radiofalset.cat. Repetim, setèsentit@radiofalset.cat. I compte, el compositor i el director són part imprescindible, però la clau de l'encert és el títol de la pel·lícula. I ja us podeu imaginar per quin motiu. I si no, ja ho descobrireu. Entre tots els que hagueu enviat la resposta correcta, sortejarem un magnífic premi. En aquesta ocasió és una ampolla de vi Pinyeres Negre, de la denominació d'origen Montsant, en aquesta ocasió 80% Garnatxa Negra, 20% Carinyena, elaborat al celler de Marroig.
Una cosa, la data límit per respondre als concursos és el 19 de novembre.
Molt bé, va, Aureli. Vinga, va. Molt bé, estàs en tot.
Bé, volem posar-vos un tema de la banda sonora original de Django Desencadenat, la famosa pel·lícula del senyor Tarantino. La cançó es diu Freedom, és de Robert Starr and the Hollywood Singers. Dediquem aquest tema al que queda del procés d'independència.
Magnífic. Me'n recordo, Freedom for Catalonia. Te'n recordes de les enganxines?
Sí, sí, sí.
Bé, i com a comiat, dir-vos que el setè sentit d'avui ha arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest segon programa i recordeu que, si us ve de gust, ens retrobarem el proper 26 de novembre a Ràdio Falset. Salut i cinema! Started talking, cousin Billy would take me a walk.